Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Als anys 60, dos científics australians, Isabel Joy Beer i Ergie Thomas, van posar nom a l'olor de la pluja. De l'aroma de terra mullada, càlida i neta que s'experimenta quan les gotes d'aigua cauen sobre sòls eixuts, en van dir petricor. L'olor la provoquen les bactèries de terra que, en contacte amb l'aigua, alliberen la geosmina, la substància química culpable d'aquesta experiència olfactiva. En les últimes setmanes, moltes zones de Catalunya s'han cobert d'aquesta flaire. Els sòls eixuts s'han vist una mica lleugerits, però el problema de fons és preocupant i urgent d'abordar. La sequera continuada, accelerada pel canvi climàtic, és la capa més visible d'aquesta realitat, però el rerefons de tot plegat és estructural i té a veure amb un model de desenvolupament que sempre té set. La sobreexplotació, la destrucció dels ecosistemes, la urbanització, la contaminació, entre altres factors, evidencien el desajust crònic que existeix entre la demanda d'aigua perquè l'economia funcioni i la que en realitat tenim a disposició. Annalise Brockman, investigadora del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, sap que encara que plogui, el problema no es resoldrà perquè és estructural. L'enginyera assegura que tots els usos econòmics de l'aigua, des del sector primari, amb models intensius, a l'industrial, han de fer els comptes amb la seva limitació. Pagesos i ramaders fa massa temps que estan amb la soga al coll, ara amb la sequera i sense ajuts encara més, i del futur, si no s'actua amb previsió i rapidesa, més val no parlar-ne. Hi ha solucions màgiques per a tot plegat? Passa per la tecnologia, amb més desalinitzadores, per la regeneració? Annalise Brockman creu que no, perquè la tecnologia també té efectes secundaris sobre el medi ambient. Mentrestant, el govern ha aprovat un pla de gestió de l'aigua fins al 2027 per afrontar futures sequeres. El pla inclou la construcció de noves desalinitzadores, més reutilització i netejar pous i aqüífers. Per cert, fa un temps la Comissió Europea va obrir un expedient a la Generalitat per no haver presentat el pla que hauria d'haver arribat a Brussel·les a finals de l'any passat.
Solidaris. Tothom té una història.
Jo sóc l'Alba Codony, de Torregrossa, que pertanyem al Pla d'Urgell, i tinc una explotació d'ovelles de 330 caps per a carn. Bueno, la problemàtica que estem vivint és que ens han tallat l'aigua del canal i ha sigut sobtat, vull dir, sí que s'anava comentant, però no hi ha hagut restriccions fins ara, vull dir que cada setmana hi va haver restriccions cada vegada més fortes i, clar, un dia et diuen una cosa, bueno, regareu, però, clar, cada vegada les restriccions han anat a més i ara ens veiem que ja no hi ha aigua per a res. Hi ha hagut ja no només un malbaratament de l'aigua des de les hidroelèctriques, sinó que aquí hi ha hagut una mala gestió i prevenció des del canal d'Urgell. Si ja es preveia això, doncs ja l'any passat ja es podia haver dit, doncs, nois, només es podrà fer una collita, anem a assegurar una collita per a tothom. Aquí, clar, tots fem una previsió, una planificació, sobretot els que tenim animals, que depenem de la superfície agrària per poder abastir-nos, i ens han vist capats. És fer una bona prevenció, una bona planificació, sàpiga, jo, clar, me diuen un rec de supervivència dels arbres fruiters i les ovelles. No hi pot haver un rec de supervivència per regar només aquestes quatre finques que nosaltres podem anar fent una rotació per pasturar? És que és la gestió, és la prevenció. Els ramats de regadiu no disposem ni d'herms aquí perquè no n'hi ha ni superfície forestal. Aquí al Pla d'Urgell no tenim això. Llavors, clar, amb les superfícies que disposem a les nostres explotacions ens autoabastim, no? Ens autogestionem. Jo, per exemple, amb 12 hectàrees faig una rotació de pastures i de farratges per poder guardar que em permeten alimentar el meu ramat. Clar, jo sense aquesta aigua m'obliguen a tancar aquests animals al corral i a tenir que comprar tots aquests recursos. La tonelada d'alfals fa uns anys valia 180 euros. Ara s'està parlant que aquesta tonelada d'alfals valdrà uns 500 euros. Els granulats, fa 4 dies, valien 200 i pico euros la tonelada. Ara estem parlant de 400 i pico. Clar, els ingressos que tenim són els mateixos, perquè el preu de la venda del nostre corder és el mateix, no variat. Ens aboquen a la ruïna. I abans d'arruïnar-nos, clar, les opcions que tenim són... Bueno, anem a provar de vendre, no? Desfem-nos del ramat. Però, clar, l'opció de sortida ara mateix, l'opció de venda no hi és, perquè ningú pot mantenir un ramat. L'altra opció, sacrificar. Però és que ja ara, a dia d'avui, els escorxadors estan col·lapsats d'ovelles. Faré un cribatge i triaré totes aquelles ovelles que ja no són productives per reduir costos. Clar, llavors, què passa aquí? Hem de deixar morir els nostres ramats al corral, si no els podem ni matar a l'escorxador. On està el benestar animal aquí? És una situació molt desesperada. És que què fas? Has d'esperar l'aigua del cel, i l'aigua del cel, pues, sembla que no vol ploure. És que vols abandonar perquè dius, bueno, per a què tan patir? En aquells temps de secar paraules
d'amor florien. Soc Josep Castells, soc agricultor i ramader a Alcarràs, al Baix Segre. Soc productor de fruita, de préssecs, peres, nectarines, ametlles i també productor de porcí. Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sot i el fang, després de la tempesta ens fem més grans. Som regants del canal d'Aragó i Catalunya, i bueno, afecta, doncs, els dos canals han afectat de manera diferent. El canal principal, evidentment, ha tingut que tallar l'aigua, això s'ha quedat totalment... tot el secà, i els cultius, evidentment, doncs, es poden donar per perduts. Els fruiters no només faran la collita, sinó que si no se'ls manté una dotació adequada, doncs el que poden fer és morir fins i tot els arbres. Això fa que ja sigui pràcticament impossible de reposar aquests arbres, perquè un arbre mort, doncs, tarda 4 o 5 anys a entrar en producció. No? A la nostra zona, que és la zona del Canal d'Aragó i Catalunya, segurament se'ns mantindrà l'aigua fins a final de campanya, però amb molt poca quantitat. Llavors, pues, hem de mirar de dosificar aquesta aigua. Evidentment, les collites, pues, es reduiran moltíssim, i si el canal acaba tancant com el canal d'Urgell, pues, també es perdran. Pràcticament el 100% de la nostra zona està el rec modernitzat, és a dir, amb recagoteig i amb recuperació per cereal. No? Això fa de que, pues, sigui molt més fàcil optimitzar l'aigua. No? Si moren els arbres, pues, això... Cal de replanteixar moltes coses, perquè la situació no és només, diguem, agronòmica, sinó que és social. Estem en un sector molt envellit, amb molta gent jove que no vol continuar l'activitat per totes les dificultats i problemes de preus que té, i la poca gent que ara continua, imaginem ara que tinguin els arbres morixen i tinguessin que replantar arbres i tot això, no és només un cop econòmic, sinó fins i tot moral. Especialment amb les grans empreses i els fons d'inversió, pues, preparades per comprar terres i per ocupar el que els altres pagesos que pleguen deixen. No? Pot haver previsió en moltes zones, parlo del canal d'Urgell especialment, amb el que és un canal que no està modernitzat i s'ha vestit que des de governs s'ha vestit ja que tira endavant la modernització de moltes zones, pues, moltíssim antes. No? I a curt plaç, pues, també, no oblidem de que sí que no plou, però tenim grans embassaments que estan plens d'aigua, però diguem que aquesta aigua hi ha un agent intermedi, que són les grans companyies hidroelèctriques, que com a mínim no estan prou controlades. Durant els moments en què el preu del gas estava tan alt i el preu de l'electricitat estava tan alta, aquestes empreses estaven turbinant a tota pastilla l'aigua dels embassaments i llançant aigua avall, que és una aigua que, si s'hagués pogut reservar o gestionar d'una altra manera, doncs ara segurament no estaríem en aquesta situació. La Taronja era, diguem, la zona exportadora més important de fruita de tot l'estat. Fins i tot exportem més fruita a Europa nosaltres que a Itàlia, per exemple, i ara, enguany, doncs, segurament haurem de ser receptors.
Jo sóc Josep Maria Beltrán, sóc del Marroig, el Priorat, treballo amb agricultura ecològica i biodinàmica. Els meus conreus són de vinya i olivera, principalment, alternats amb regadiu i secà i una mica d'ametlla. Vinc d'una vall dibuixadeta per garrofes i oliveres. Som de la comunitat de regants de Guiamets. Aquest any, pues, no hi ha campanya de rec directament. No és que tinguem restriccions, sinó és que no hi ha aigua ni per a començar la campanya de rec. L'embassament està buit. La situació actual és dolenta i la que es preveu és pitjor. De moment, els cultius han arrencat, però ja es nota en llocs on la vinya no brota com hauria de brotar, on l'oliver li costa una mica més, perquè doncs, és un arbre més potent, però ja comença a notar la sequera amb les fulles, però això d'aquí uns mesos, quan comencem el juliol amb 37, 38, 40, 41, 42 graus, sortirà el drama real dels cultius que no aguantaran. I aquí la comunitat de regants de Guiamets pues, s'ha fet un gran esforç aquests últims anys en posar al dia totes les instal·lacions, en ser supereficients amb l'aigua. Tenim una eficiència del 95%. El que passa és que el pantano de Guiamets té unes filtracions que, perquè m'entenguis, si reguem un hectòmetre cúbic, necessitem un i mig més perquè puguem regar. De les pèrdues que té l'ambientament. Hi ha filtracions, i aquestes filtracions pues, s'han d'arreglar. Això que està passant, com a mínim, tindrem 2 anys de conseqüències i de seqüeles. L'oliver has de pensar que produeix el fruit de l'any que ve sobre el brot d'enguany. O sigui que si enguany no brota, que no brotarà, perquè amb l'estrès hídric que hi ha pues, ja té prou feina de sobreviure i intentar quallar el fruit que té, l'any que ve no hi haurà olives. Però d'aquí un mes, o d'aquí unes setmanes o quan sigui, potser estarem parlant d'incendis. I estarem parlant de l'important que són els mosaics agrícoles. La seguretat del país i perquè no avancin els incendis. I aquí el que passarà és que no quedarà ni pagesos ni quedarà res. Els pagesos hem de lluitar contra tot. Hem de lluitar contra la caiguda de preus. Hem de lluitar contra l'exportació de productes de tercers països que no segueixen la traçabilitat que seguim nosaltres. Hem de lluitar contra la burocràcia excessiva. Hem de lluitar contra el canvi climàtic. I hem de lluitar contra tot. L'important és que vinguin els turistes i es puguin dutxar. Ara que els pagesos puguin regar i puguin produir aliments pel país, això no és important, perquè ja exportarem d'un altre lloc els aliments. Hem de pensar que invertir en la pagesia és invertir en el territori, és invertir en seguretat alimentària, és invertir en seguretat contra els incendis. Les perspectives a curt termini són nefastes i a llarg termini i mig llarg termini són dolentes. La meva filla no vull que es dediqui a la pagesia. Jo he sigut un pagès vocacional, m'ha costat molts anys i molt esforç i ara estic pensant a què collons he fotut.
Soc Dani Forcadell, d'Amposta, pagès arrosser des de fa 30 anys i des de fa un any sóc el president de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Una societat podrida, somnis per terra, sempre mal mirats els que caminen pel costat d'esquerra. Amb la sang freda, ells es senten nobles, es creuen amos i senyors de tots els pobles.
Els pagesos arrossers no reguem, inundem. Passa l'aigua per l'arrossal en un cert nivell, llavors passa les aigües, a les bahies i els llacunes. El sistema una mica hidràulic del Delta és molt complex, és a dir, estem parlant de 700 o 800 quilòmetres de regadores i desaigües, no? Una xarxa capilar enorme. I aquí, al final, la vida des de fa més de 100 anys s'ha adaptat, tota la vida i les aus, al cicle de l'arròs. Des que es va iniciar el cultiu de l'arròs aquí al Delta de l'Ebre, no havia passat mai de la vida. Hi ha molts de companys pagesos que no s'ho acaben de creure, el que ens ve damunt, però estem veient cap a on anem. El que passarà enguany és una cosa absolutament inèdita. Ningú sap què passarà. Comencen els talls d'aigua ja a partir de la setmana que ve i la fauna realment se veurà, la bifauna sobretot, se veurà molt afectada perquè al final aniden els arrossars i els ambients aquàtics que són les llacunes. Estem fent plans, però ja tenim per part de la Che una mica l'espasa damunt del cap que només garanteixen l'aigua i en molts de condicionants fins a mitjan juliol. Si a mitjan juliol anar-los ens talla d'aigua dels canals, tot l'arròs del Delta morirà. I tot el problema ve de falta de previsió, perquè nosaltres al gener ens diuen escolta, tenim el 50% de dotació d'aigua, doncs ens organitzem entre la Generalitat, les cooperatives, els pagesos arrossaires i cultivem un 30% menys del Delta, un 50% menys, però els que estiguen, que tinguin la dotació d'aigua que per a tirar el cultiu avant. Estem obligats per normativa europea i per cobrar els ajuts a cultivar i a tirar endavant, a part que tenim tota la despesa feta. I a nosaltres, ja quan vam rebre la notícia, ja havíem fet la sembra en ser. Aquí tenim la llavor comprada allà a casa. Per a que et diguin, no, doncs ara tot això que has fet, igual no tens aigua. Què fas? continues avançant en el cicle, que a més estem obligats per la normativa europea, doncs ens hem dedicat tots a tirar avant en el cicle i a veure si ve una mena, no sé si dir-li miracle, o alguna mena de solució i podem tirar avant. És molt frustrant. Tots els sectors del sector primari estan extremadament preocupats perquè al final és una roda. Si no hi ha aigua dolça, tot el cicle del delta de l'Ebre automàticament s'atura i mor tot. A llarg termini, musclaires, fauna, deixaran de venir aus. Preocupa molt el futur, perquè un any al final, patint, potser el passarem, ens disgustarem molt, perdrem diners, però el problema és, i l'any que ve què? I l'altre què? Si era a partir d'ara serà així, què fem? I viure en incertesa quan has de mantenir la teva família, les teves despeses i la teva hipoteca, és molt complicat, la veritat, viure així. Tornarem a respirar, tornarem a somriure.
Solidaris. Mercè Folch.
Segons dades de les Nacions Unides de l'any 2020, aquest any el 26% de la població no tenia accés a aigua potable i gairebé la meitat, el 46%, no tenia accés a sanejaments gestionats de forma segura. El 85% dels aiguamolls s'han perdut i el 70% de la superfície terrestre ha estat alterada de forma significativa. Això ha reduït la capacitat dels ecosistemes per mantenir un subministrament sostenible d'aigua. Es calcula que el 2050 alguns països perdran el 6% del seu PIB a causa de l'escassetat d'aigua, fet que provocarà conflictes i migracions. Per aquest mateix any, l'any 2050, també s'estima que uns 2,4 bilions de persones que viuen en zones urbanes patiran escassetat d'aigua, xifra que representa la meitat de la població mundial que viu en ciutats. 153 països comparteixen 286 conques fluvials i llacs transfronterers, però només el 58% de les conques compten amb un acord operatiu de cooperació en matèria d'aigua.
El que hem de tenir molt clar és que davant d'aquesta situació hem d'actuar perquè crec que és clau.
Demanem a les administracions posar en marxa urgentment mesures que permetin la continuïtat de l'activitat empresarial i l'ús sostenible de l'aigua.
Sé que la gent està intranquil·la, tots estem passant-ho malament perquè hi ha gent que ha perdut totes les seves collites.
No basta con ofertar más agua, necesitamos gestionar la demanda.
Si hem planificat tard i malament, ara hem d'acabar dient l'aigua que hi ha, com es gestionarà?
Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats.
Annelies, com estàs?
Molt bé, merci. Gràcies per la invitació.
Annelies Bruckmann, 46 anys, enginyera agrícola, experta en polítiques de gestió de l'aigua. Des del 2013, membre del grup d'investigació sobre aigua i canvi global del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Tan sols un
horitzó. Els experts en gestió de l'aigua, com tu, fa anys que ens alerteu que l'aigua és un recurs limitat. Però per bona part de la població això sembla que siguin històries d'un altre món.
Això mateix, ens falta una mica, no?, la de cultura dels límits. És clar que l'aigua és, per la seva natura, un element que es renova constantment, no? Ja l'aprenem a l'escola, que l'aigua és un cicle, que es renova, i és veritat que en un got d'aigua que beus avui pot ser que ja ha passat pel cos d'un romà o d'una persona d'un altre moment històric. Ara bé, l'aigua disponible per als nostres usos és tan sols una petita part d'aquesta aigua de tot el planeta blau que circula. I doncs, ja respecte a tota l'aigua que existeix, doncs hi ha una part petita que és la que nosaltres podem utilitzar. A part d'això, hi ha elements que comprometen l'accessibilitat d'aquesta aigua i la seva disponibilitat per als usos. Primerament, el fet que funcionin les conques hidrogràfiques, no? Que el sistema hidrològic local funcioni, significa que les fonts que fem servir funcionin. I un dels elements doncs, que veiem és la sobreexplotació de les diferents fonts i la seva contaminació. Doncs aquests dos elements que tenim a les nostres mans comprometen greument el nostre abast, no?, el nostre accés a l'aigua.
En aquests moments d'excepcionalitat, no?, que s'està parlant tant de sequera, vosaltres des del CREAF creieu que és més important fer un matís molt més pertinent per la escassetat d'aigua que no pas de sequera. I aquesta diferenciació crec que és important deixar-la clara a l'audiència.
Sí, per sequera entenem un període en què no plou. No? És una sequera meteorològica. I és un fenomen climàtic normal a la Mediterrània que però amb el canvi climàtic es veu agreujat. Doncs significa que parlem de sequeres més intenses i freqüents. Una sequera normal pot durar al voltant de 4 anys en què hi hagi menys pluja de la mitjana. Doncs el que passa amb el canvi climàtic és que les sequeres duraran més temps, estem mirant 5, 6, 8 anys de cicle de sequera, i més intensos significa que plou molt menys que la mitjana, no una mica menys, sinó molt menys. Doncs hi ha gradacions de sequera. Ara bé, això tan sols és una part de la problemàtica perquè, com us deia abans, no, la nostra relació ordinària en temps de normalitat amb l'aigua també està afectat per un desajust entre la set que tenim, la demanda d'aigua, i la que tenim a disposició. Doncs crònicament estem superant els llindars sostenibles, si ho volem dir així, els llindars que permetin mantenir la funcionalitat dels ecosistemes i dels cicles hidrològics, enfront a el fet que nosaltres prenem l'aigua com un motor del desenvolupament. Doncs aigua, tan sols una part menor és per ús de boca, per usos urbans, i semblant per usos industrials, i hi ha una gran part de l'aigua que és per l'agricultura. Doncs tots els usos econòmics de l'aigua han de fer els comptes amb la seva limitació. En realitat, la gent es preocupa molt per l'aigua de boca, però en general és la que més disponible està i són tots els altres usos que perillen molt.
S'està forçant la màquina, per tant, estem davant d'un problema estructural, Annelies.
Això mateix, és un problema estructural en què fem una fugida endavant, pas solament amb l'aigua, sinó també amb la possibilitat, no, de tenir ecosistemes que funcionen. Doncs estem envaint espais que són fonamentals, impermeabilitzant sòls, amb urbanització. Doncs hi ha tot unes bases dins de la nostra manera de fer economia, de fer societat, que comprometen l'equilibri amb el nostre hàbitat.
Has parlat abans, Annelies, de llindars. Quins són aquests llindars, no? Si parlem dels usos que fem de l'aigua, no? Pels ciutadans, si comencem pels ciutadans. Tinc aquí unes dades que diuen que gastem de mitjana 230 litres diaris per persona. Clar, jo no sé si això és molt, si és poc, si això té a veure amb l'àmbit urbà, amb l'àmbit rural. Posa una mica de llum.
Ok. En realitat, com a ús urbà a Barcelona, jo tenia entès que estem al voltant de 100 litres, 100 i pico per persona, i això varia moltíssim per municipis. Hi ha alguns municipis on l'ús és molt més alt, estem parlant de 400 litres de persona dia. El 100 de Barcelona és baix, 200 es pot baixar, i tot el que, no? Relativament estem dins d'una forquilla més o menys acceptable. Ara bé, descarregar la responsabilitat al ciutadà per anar estalviant fins a més del límit, no? De què és el funcionament d'una llar normal, de la higiene personal, de la neteja, de molts usos que en fem, doncs dins d'aquesta forquilla jo crec que estem arribant a un límit de l'estalvi. Lo que estem fent és multiplicar la gent. Entonces, podem parlar de tenim un nivell molt baix de consum per persona, però si dupliquem les persones, no hem estalviat res. I allà està el meu discurs sobre l'estalvi. No? L'estalvi és molt important, però què fem amb els estalvis? Invertim en nous usos, estirant el xiclet encara més, o veiem de reinvertir aquesta aigua estalviada en el manteniment del medi, al nostre hàbitat, que ens garanteix un futur.
Clar.
Però és una responsabilitat col·lectiva, de la societat. Per exemple, el model de desenvolupament de la ciutat, el model turístic, com construïm els pisos, on concentrem la gent que habita i com gestionem, no, l'habitatge.
Aquesta pluja te ho banya tot, treu de ses coses solo del món. Aquesta pluja no té un hivern, només té un dia un poc xeret.
Per sectors, Tenim el sector primari, els agricultors, els ramaders, no? Amb aquestes restriccions, què passarà amb les collites, què passarà amb molt bestiar, no? Hi ha una dada que hem llegit en un article teu que ens ha agradat molt l'atenció, vinculat amb aquestes tecnologies d'estalvi. Alguns pagesos que fa temps que les tenen instal·lades, això per estalviar aigua, no? Per ser més eficients en aquests usos, no? I tu parles de la paradoxa de Jevons, que m'ha semblat molt, molt interessant també per explicar el tema dels usos, de la gestió, etc.
L'agricultura és fonamental per a la nostra societat. Si no hi ha menjar, doncs tenim un problema. I històricament s'ha fomentat la infraestructura hidràulica per garantir regadiu com a motor de desenvolupament del món rural. Ara bé, els pantans estan buits. I sobretot, també la pagesia ha canviat. Qui està fent servir l'aigua de les obres hidràuliques, no? Qui està fent servir totes aquestes infraestructures que s'han subvencionat amb 40 anys de política agrícola en Espanya? I doncs està canviant el sector. Nosaltres a les ciutats moltes vegades tenim una imatge bucòlica del pagès i de la pagesia, i hem de distingir molt entre una pagesia arrelada al territori i que fa menjar per la població, dins el marc de la sobirania alimentària, amb l'imaginari d'un equilibri, d'un mosaic agroecològic que també té moltíssimes funcions capdals per al manteniment de la natura, de la biodiversitat, de les persones i de la cultura. Hi ha tota una sèrie d'aspectes clau vinculats a aquesta pagesia. Però també hi ha una altra pagesia, l'agroindustrial, que està més orientat a generar beneficis a curt plaç amb models agrícoles que són més de caire industrial. Doncs veiem monocultius molt extensos, sponsoritzats per fons d'inversió internacionals. Doncs no, els diners no fan part del món rural, venen de Wall Street. I els que gestionen les explotacions són assalariats o tècnics pagats per aquest fons d'inversió. Doncs l'aigua que fem servir per aquestes collites, en realitat l'estem exportant. Hi ha un concepte que es diu l'aigua virtual, que també pot portar a unes conclusions una mica perverses, però sí que és veritat que l'aigua que fem servir, per exemple, per fer el fals que va a nodrir vaques del Qatar, pues la veritat que aquesta aigua no és per la sobirania alimentària del país, sinó per un negoci legítim, però que ens hem de qüestionar.
En aquesta paradoxa de Jevons, clar, tu dius que instal·lar tecnologies d'estalvi en el reg agrícola augmenta la quantitat total d'aigua consumida, però què passa? Que per recuperar la inversió s'acaba intensificant, tal com bé deies, la producció a fi d'obtenir doncs, més euros per metre cúbic mitjançant la plantació de cultius més rendibles, no? Però que poden ser més demandants d'aigua. Per tant, és un cicle molt viciós.
Molt. De fet, la modernització del regadiu es pot veure com un motor d'industrialització del sector, no? És veritat que si tu poses una gota d'aigua en el lloc on l'arrel de la planta es troba allà i pot agafar-lo, tu estàs disminuint els retorns de reg, li diem. Doncs l'aigua que has posat a la parcel·la, però que la planta no ha agafat ni ha evapotranspirat, no ha utilitzat per el seu creixement, i no perds ni gota. Clar, però abans no es perdia. Abans, tots els sistemes humits, com per exemple l'aigua barreig, no? hi ha molts llocs a Catalunya emblemàtics, vinculats a paisatges agroecològics, que es nodreixen dels retorns de reg. L'aigua que no s'utilitza torna a l'aquífer, torna al riu, torna a les zones humides. No? Amb l'intensificació del regadiu, doncs també, el que passa és que es busquen plantes que doncs, poden donar una resposta econòmica més ràpida. Necessiten molt de fertilitzants perquè van a tope. Doncs és una fugida en avant. És un model que sempre tindrà set i sempre voldrà més aigua. I què fem quan el pantà està buit? Ah. Això és una ruïna perquè tu has invertit pensant i comptant amb aquest recurs, però després no hi és. Doncs això es diu garantia de reg. La garantia de reg és el percentatge de probabilitat que tu podràs fer servir tota la concessió que tens.
Clar.
Doncs en cas que tu la tinguis i tinguis un rec modernitzat, tu pots fer servir tota la teva concessió. Doncs si abans feies servir tot el que podies per fer una collita, ara la faràs servir per fer dos o tres collites. Un bon negoci, però no s'estalvia res. Entre la falta de retorns i la intensivització, espero que s'entengui, no?, que estem reinvertint els recursos estalviats en nova producció, agreuant el problema. Perquè, és clar, quan és un model de negoci que funciona i que alguns s'emporten uns bons calerons, doncs tothom vol fer el mateix.
Efectivament.
Però, clar, si és un pagès que s'ha arriesgat, és diferent que un fons d'inversió. Perquè un fons d'inversió diu, bueno, ok, me'n vaig a un altre país, me'n vaig a un altre lloc, inverteixo en un altre sector, pues no passa res. Però la pagesia no la podem perdre.
Potser em deixin les paraules, o potser em deixeu vosaltres, o només que els anys em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada.
Clar, solucions, estratègies, es parla de les desalinitzadores, no? També de la reutilització. Al final, aquesta visió de que la tecnologia t'ho arreglarà tot té molts condicionals, no? Per tant, ara tenim dos grans desalinitzadores, però en els propers anys es preveu ampliar la de la Tordera i crear-ne una de nova al riu Foix. Això és viable? Quina és la teva opinió al respecte? Perquè crec que aquí hi tens molt a dir.
Sí, sí, sí. O sigui, per una banda, és molt important, per davant de tot, indicar justament això, que la tecnologia per si sola, sense una bona governança, sense entendre el context en què es promouen, òbviament per si soles no poden resoldre el problema. Igual de la modernització, no? Si no revisem les concessions o les condicions, no?, per tornar l'aigua estalviada, no resoldrem. Amb la desaladora el mateix, ens dona unes oportunitats fantàstiques per tenir un sistema d'oferta de l'aigua més flexible. Mm. Doncs, en temps de sequera, ens ajuden molt les desaladores. Però, clar, sí, tota l'aigua que fem, que desalem, la utilitzem en temps de normalitat al 100%, creant usos que depenen d'això, òbviament estem estirant una altra vegada el xiclet cap a una escassez crònica. El que jo dic és que necessitem, primerament, restaurar massivament tots els nostres sistemes hidro-eco-socio-hidrològics, no? No, per dir, tot la base, la font de l'aigua.
D'on bevem, no? Al final tot. Nosaltres i la part econòmica, òbviament.
I això es fa amb una bona planificació en temps de normalitat. I allà estan les desaladores. Són mesures per poder tenir flexibilitat en la gestió. Ara bé, omplir tota la cosa de desaladores, comptar amb que les desaladores permetran un model turístic infinit, urbanístic infinit, és una bogeria, no? Doncs sí a les desaladores, però dins una planificació intel·ligent de tota l'aigua que tenim, no? Mm. Escoltava gent que deia, oh, em poso una desaladora a casa i puc gastar el que vulgui. No. Les desaladores també tenen un preu ecològic. Hem de pensar molt bé abans de fer malbé més ecosistemes marins. L'emplaçament d'una desaladora moltes vegades també pot causar problemes de l'endret, perquè moltes vegades es troben en deltas, no? Zones que hem de protegir, hem de restaurar. Sí. I també el consum energètic, no? Les desaladores gasten moltíssima energia. El mateix per la regeneració, és una mica diferent, la regeneració. Les aigües que surten de les depuradores sempre acaben en un riu. El riu Besòs, per exemple, viu 100% l'aigua que veus és de depuradora. És molt freqüent això en els rius mediterranis, sobretot. Doncs, en la hipòtesi que recicléssim tota l'aigua de les depuradores, doncs els rius es quedarien secs.
Clar.
La regeneració té més sentit més a prop de la costa. ¿Vale? Perquè doncs ja tota la resta del riu ha pogut tenir un cabal i podem regenerar, reutilitzar, sense però treure-li l'aigua al mar. Els rius necessiten arribar al mar. Però per no fer malbé tots els usuaris, no? de tot, al llarg de tot un riu, la reutilització hauria de ser, no?, que no compromet els cabals. També hi ha problemes respecte a la qualitat de l'aigua. Hi ha un més reutilitzes una aigua, més es concentren els contaminants. Ara bé, les tecnologies que hi ha avui, tu pots produir una aigua regenerada perfecta per als diferents usos. No és un risc utilitzar aigua regenerada. Dic que si la fas fer molts cicles, o si els rius no porten aigua i l'única cosa que li arriba és aigua molt concentrada de contaminants, doncs també hem fet malbé. Per això vull dir, és molt més complicat que una solució màgica. No n'existeix una. És un tema que apassiona tant perquè cada una de tots els usos i de totes les persones del país tenen un paper actiu en protegir la nostra aigua.
Clar, clar. Parlem dels embassaments i dels pantans. Això és d'una altra època, no?
Sí, a Franco li encantaven els embassaments. Perquè es veu, perquè és molt espectacular, no? S'omple d'aigua, tu la veus, mamma mia, quanta aigua, i ara la podrem fer servir. Un pantà té un impacte ambiental enorme, perquè interrompeix el bàtec natural del riu, acumula els sediments que haurien de viatjar al llarg del riu, és una raó, per exemple, per l'erosió costanera, que no hi arriben els sediments suficients. També interrompeix la mobilitat de les diferents espècies. Doncs un pantà pot semblar que porti riquesa, però en realitat porta gana, perquè indueix un model que utilitza l'aigua com si fos il·limitat, amb contractes, no? Amb concessions, que res no estan condicionats per l'estat del riu. I si no flueix el riu, no s'omplen els aqüífers, no hi ha vida i l'aigua se deteriora, no? Doncs és molt important entendre que les noves enginyeries, primerament la legislació també, internacional i nacional, diuen que preservar les masses d'aigua és una restricció prèvia a qualsevol ús. Tots els esforços de planificació han d'anar en restablir la bona qualitat de totes les masses d'aigua. A partir d'allà podem utilitzar l'aigua per fins productius. Doncs ara hi ha programes a nivell europeu per alliberar els rius dels pantans, trencar barreres, restablir aquest cicle d'aigua natural, i els pantans naturals que tenim són els aqüífers. I també unes noves legislacions per la restauració ambiental. Doncs hi haurà més fons per intentar recuperar l'equilibri en aquest sentit de les masses d'aigua.
Per acabar, Alice, clar, la Mediterrània, no? és un lloc sensible, és la zona del planeta que s'està escalfant més, es preveu una reducció de les pluges molt important, d'un 20 a un 50% al 2100. Clar, pensant a llarg termini, què ens hem d'esperar?
Primer, hem d'esperar que les coses canvien. Okay? Ja ens costa molt, perquè ja tenim una cultura molt basada en la seguretat. Doncs hi ha molta incertesa i molts riscos vinculats al canvi global, que engloba el que nosaltres estem fent i el canvi climàtic. Okay? Hem d'esperar que realment tots els sectors es veuran afectats. No hi ha ningú que es queda sense impactes. Doncs tots s'han de plantejar un canvi estructural. U, integrar la gestió del risc, com deia, però després hem de replantejar-nos models en què siguem més autosuficients. Doncs jo crec que hem de ser prudents i no pensar que alguna solució externa, màgica, ens ho resolgui, sinó de fer un debat madur entre tots els sectors, vinculat a la planificació territorial, vinculat a totes les directives i visions, no? de policy que s'estan desenvolupant, i pensant, posant al centre la vida de les persones i de la natura de la que depenem, no? I reduir una mica aquesta idea de creixement il·limitat. Hem de canviar fundamentalment la manera de crear valor i benestar econòmic.
Doncs, Annelies Brugman, enginyera agrícola, experta en polítiques de gestió de l'aigua. Moltíssimes gràcies per totes les teves explicacions i per entendre també el context en el qual estem vivint. Que molt bé, hi ha una sequera meteorològica, però el problema, òbviament, és estructural quan parlem dels usos d'aquesta aigua. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Perhaps, perhaps, perhaps. Catalunya Ràdio. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Surinyac, ben retrobada, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i, com ja heu pogut escoltar, hem parlat amb diversos pagesos i ramaders sobre el futur en un context de canvi climàtic i de gestió de l'aigua. Sense moure'ns d'aquest escenari, volem parlar d'una realitat que ha abordat molt bé l'últim número de la revista 5W, un monogràfic en paper dedicat exclusivament a l'aigua. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né? I un dels reportatges que hem triat per començar és el que es titula Veneno, del fotoperiodista Santi Donaire, sobre l'impacte dels pesticides utilitzats en l'agricultura industrial. Després hi parlarem, però, Anna, per començar, m'agradaria que m'expliquessis per què heu triat, no?, aquest recurs natural per parlar des de diferents perspectives, des de geopolítica a perspectiva de gènere, perquè l'aigua travessa, no?, totes aquestes temàtiques, tots aquests eixos, la supervivència, etc.
Sí, de fet, al principi pensàvem en fer un tema més relacionat amb el planeta, així a nivell general, i vam veure que era un tema massa ampli, que havíem d'acotar una mica, i quan vam començar a fer l'edició, a buscar temes, ens hem donat compte doncs, que l'aigua era un dels recursos en el qual, bueno, i ho estem veient ara mateix, no?, en el qual hem de posar tota l'atenció necessària. I fent el número, doncs, ens hem donat compte, no?, que no haver de pensar en l'aigua és un privilegi, perquè l'aigua és el recurs gairebé més desigual que existeix, no? I només pel fet d'obrir una aixeta hi ha diferència, no? I la diferència de classes amb l'accés a l'aixeta és tan bèstia que, bueno, fent aquest número... És veritat que ens ha quedat un número centrat en l'aigua molt antropològic, no? Vull dir, molt centrat en l'ús de l'aigua per part de l'ésser humà, però creiem que posar el focus aquí era... més necessari que mai.
Un dels primers reportatges, tal com dèiem, és del fotoperiodista Santi Donaire, un treball, vaja, excel·lent, sobretot, centrat en el sector primari, aquest sector tan important i que ens posa el menjar a taula, no?
I sobretot, no, la revista, al principi vam néixer amb una revista d'informació internacional, que, no? Però depèn d'on llegeixis la revista, què vol d'informació internacional, però sí que és veritat que ens costava molt fer temes relacionats amb l'estat espanyol, no? I precisament aquest tema és un tema que jo desconeixia absolutament, no? Que Espanya és el país de la Unió Europea que més pesticides consumeix, no? I només per aquest fet ja creiem que era un dels temes que havia d'obrir la part gràfica d'aquest número.
Podem parlar amb el Santi. Santi Donaire, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hace un tiempo hablamos contigo de Hijos de la Desmemoria, un excelente trabajo sobre la lucha de las familias para dignificar a los muertos y desaparecidos durante el franquismo y la represión posterior. Ahora te introduces en el tema de los pesticidas y su impacto en los suelos, en las vidas, en los acuíferos, en la fauna. Me gustaría saber, Santi, ¿por qué y qué te mueve a investigar este tema?
Pues fíjate que al final, un poco también relacionado como hablábamos con el tema de la memoria, pues un poco la causante es mi abuela, una vez más, porque yo cuando era pequeño me gustaba salir, yo soy de Jaén y como sabéis, pues estamos rodeados completamente de olivo y cuando era pequeño salía con mi abuela a pasear por los olivos y bueno, pues como niño de 5 o 6 años, los grandes atractivos que había era pues que mi abuela me contara los roedores, los insectos que veíamos, los pájaros que veíamos, las plantas, me contaba cómo ella sembraba garbanzos o hacía huertos debajo del olivo. Y sin embargo, como contraste, si hoy andamos por la mayoría de los campos de olivo, o sea, aquellos que no son ecológicos, pues es un bosque completamente desértico. Ya no hay ningún tipo de insecto, no se escuchan los pájaros, no hay ningún tipo de roedor ni se planta nada, ¿no? Entonces esa primavera silenciosa que hace un poco homenaje a un libro de los años 60 de una ecologista norteamericana, pues me impactó muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí pues tiré un poco del hilo, también como homenaje a mi abuela, pero sobre todo como una preocupación ciudadana de decir, bueno, pues además estéticamente como fotógrafo esta contradicción, ¿no? En mi caso el campo de olivos es una cosa que desde fuera es verde, es frondosa, es natural, pero esconde, digamos, una trampa o como a mí me gusta llamarlo, un hackeo, ¿no? Que digamos, esa sobreexplotación o ese uso indiscriminado de pesticidas.
Lo decía Ana, España es el país de la Unión Europea que más pesticidas consume. ¿Por qué se lidera este ranking?
Bueno, pues porque va completamente de la mano con que somos líderes europeos y a veces mundiales de producción de alimentos. A nivel europeo somos líderes, pues, desde lo más exótico como es aguacate, mango, cultivos que han llegado hace 15, 20 años, pero también de otros productos como el tomate, el pepino, el calabacín, la lechuga, el aceite de oliva, la carne de porcino. Somos líderes mundiales y en algunos, o sea, europeos y mundiales, ¿no? De hecho, hay un dato que a mí me llama bastante la atención, que es que el propio Ministerio de Agricultura español en el 2019 reconoce que España es el tercer exportador hortofrutícola del mundo, solo después de Estados Unidos y de China, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, cuando empezamos siendo un país tan pequeño a competir con países tan potentes como China y Estados Unidos, eso ya implica una industrialización, una tecnificación, que hay que poner toda la carne en el asador. Aquí no valen medias tintas y, por lo tanto, hay que sobreexplotar, por un lado, el territorio y los recursos naturales y, por otro lado, las personas que trabajan allí, ¿no?
Claro, Santi, antes de entrar en estas historias que tú has documentado y que publica este monográfico anual de la revista 5W, me gustaría preguntarte en qué zonas has centrado la investigación, entiendo que en el sur de España, y también de qué pesticidas estamos hablando.
Bueno, mira, el trabajo publicado en 5W, Veneno, es un capítulo de otros cuatro de una gran investigación que llevo haciendo gracias a una beca de una fundación de Barcelona que se llama Photographic Social Vision, y básicamente ha sido una ruta en investigación por todo el estado, analizando o buscando las consecuencias tanto en el medio ambiente como en el ser humano de la industria, y esa palabra es principal, de la industria agrícola y ganadera, ¿no? Lo que pasa es que al hacer esa investigación, esa ruta, me he dado cuenta que el tema de los pesticidas, primero, es transversal, y segundo, a mi modo de ver, y según también pues los científicos y los doctores con los que he trabajado, es de las cosas más preocupantes que tenemos, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, ya no solo del planeta, sino la nuestra. Evidentemente, cuando uno mira el mapa agrícola y ganadero del Estado español, pues básicamente casi todo se concentra en mi tierra, en Andalucía, en el Levante y en el tema ganadero, Aragón y Cataluña, ¿no? Digamos que esas son las zonas que más he estado trabajando. Es verdad que he trabajado con partes de contaminación histórica, es decir, pesticidas que ya no se usan, pero que España era líder de fabricación europea, y en aquellos lugares donde se fabricaba, véase Sabiñánigo en Huesca o Porriño en Pontevedra, pues hay una contaminación, bueno, estratosférica, ¿no? A tu respuesta de qué pesticidas estamos hablando, pues la verdad que hay diferentes tipos de pesticidas. Yo me he tenido que poner un poco las pilas porque, claro, como claro, periodista, pues no tenía ni idea, ¿no? Yo, el aval, digamos, de todo mi trabajo ha sido trabajar desde el primer momento con el equipo de Nicolás Olea y Marieta Fernández, que son dos epidemiólogos y expertos en medicina ambiental de la Universidad de Granada. Son de los mayores expertos mundiales de temas de exposición y consecuencias de la salud humana a químicos. Y bueno, ellos me iban orientando. Básicamente, para que nos entendamos, en el campo se usan, por un lado, lo que son insecticidas sobre la planta para matar, digamos, insectos. Por otro lado, se usan fungicidas para el tema de hongos. Y luego se echan los herbicidas, que se echan directamente al suelo para eliminar esas llamadas malas hierbas, digamos, o otras plantas que puedan competir con el cultivo principal, ¿no? Por quedarme con dos, me ha sorprendido muchísimo el llamado glifosato, que es el más usado del mundo. España es el líder europeo también de glifosato. Me ha sorprendido porque está a las puertas de ser prohibido, porque la OMS hace unos años dijo que es probablemente cancerígeno, y bueno, pues porque hay mucha literatura en Argentina y en Estados Unidos sobre los cánceres y la contaminación que ha hecho, y en España me sorprende que, siendo líder europeo, no se hable mucho, y sobre todo que su uso va más allá de la agricultura, se usa en parques, en jardines y cosas así, ¿no?
Es evidente el impacto sobre la fauna, sobre los acuíferos, sobre esta agua de boca, ¿no? Pero también, como decías antes, un impacto sobre las personas, ¿no? Sobre los trabajadores, sobre los agricultores, los ganaderos, ¿no? Entre los protagonistas de esta historia, de esta investigación, está el caso de Luis, por ejemplo, ¿no? De 70 años, de Huesca, o dos historias también muy, muy fuertes, ¿no? Como son las de Olivier de Senegal, o la historia más dramática en este caso, el del marroquí Omar Mellouli, ¿no? De los impactos del uso, ¿no? de este tipo de químicos.
Claro, el tema del uso de los químicos, evidentemente estamos pues toda la población estamos expuestos a un medio largo plazo, porque al final esa exposición continuada, aunque sea en pequeña escala, pues está demostrada ya, y ya no es conjetura, sino que está demostrada que genera y provoca diferentes tipos de enfermedades, sobre todo las más conocidas, las cancerígenas. Pero claro, las personas del campo, que muchas veces se le ven, y haciendo autocrítica, muchas veces desde la ciudad se le pone un poco la cruz, ¿no?, de como si fueran aquí los asesinos. Ellos son las primeras víctimas que se han visto obligados a esos niveles de productividad, esos niveles de eficiencia o de exigencia, y claro, se ven muchas veces obligados a esa dependencia a los tóxicos y se están jugando la vida, ¿no?
Claro.
Como bien dice, pues Luis es el ejemplo de cómo el Parkinson, que es enfermedad profesional reconocida en el mundo agrícola, en Francia y en Italia, y en España, que somos líderes, ni siquiera hablar de esto, ¿no? Ni siquiera hablar de las consecuencias del Parkinson o del Alzheimer con la exposición de agrotóxicos, ¿no?
Claro.
Y luego la de Omar, ¿no? De esa cantidad de miles de personas de origen migrante, hombres y mujeres, que en Huelva y en Almería, día a día, se exponen sin ningún tipo de protección, porque cuando uno mira la etiqueta, la letra pequeña de esos productos y te dice cómo tienes que aplicarlo, con un EPI, con una mascarilla de doble filtro y todo, pues ve a miles de trabajadores y trabajadoras dentro de invernaderos con ningún tipo de protección, ni de guantes, ni respiratoria, aplicando productos que son mortíferos al medio y largo plazo, pero que en el momento te pueden matar por intoxicación, que fue el caso de Omar, ¿no?
O Olivier, ¿no?, de Senegal, por ejemplo, ¿no? 25 años, vive en Roquetas, en Almería, trabaja en los invernaderos y, claro, cuando aplica los pesticidas, su jefe no le da ningún tipo de protección. Entonces, esto tiene consecuencias ya en el mismo momento, ¿no? O sea que es a largo plazo, a corto plazo, o como el caso de Omar, enseguida, ¿no? Porque Omar murió después de estar 2 días sulfatando, ¿verdad?
Total. De hecho, esos dos casos comparten una historia que he escuchado ya decenas de veces, tristemente, sobre todo en Almería, por el formato invernadero cerrado, que es que hay una dinámica que se lleva mucho, en general, independientemente de cuando se está fumigando, pero cuando está fumigando es mucho más grave, que es que, bueno, pues a las 7, 8 de la mañana, cuando llega, digamos, el jefe de la explotación, deja entrar a los trabajadores, en su mayoría migrantes, y él se va, el jefe de la explotación, y porque desconfía de ellos o piensa que se van a escapar o que le van a robar algo o cualquier cosa así, pues le cierra por fuera con el candado, ¿no? Esto que es una barbaridad, cuando, pues sobre todo porque estamos hablando de lugares donde ya afuera la temperatura exterior ronda los 40 grados, dentro del invernadero ronda los 55 grados, si además a eso le suma esfuerzo físico y además le suma productos químicos sin ningún tipo de ventilación, pues básicamente, por decirlo de alguna manera exagerada, pero para que se entienda, en momentos se puede convertir en una especie de cámara de gas, ¿no?
Claro.
Y claro, cualquier persona que encima tenga algún tipo de dolencia o de ya un diagnóstico previo respiratorio, pues se convierte en algo mortal, ¿no?
Claro.
O como mínimo, pues como cuenta Oliviero o todos sus compañeros, pues cada vez que aplican esos productos implica estar 3 días en la cama como con una gripe, con una infección respiratoria.
Hay fotografías impactantes como una foto de una placenta, ¿no? Para hablar del impacto de los disruptores endocrinos, ¿no? Que se llama, ¿no? Estos impactos causados por los químicos, por el plástico. O también, que me gustaría que me contaras, el contenedor este de tomates abandonados y podridos a las puertas de un invernadero en Níjar, ¿no? Que también explica muy bien todo esto, ¿no? Esta cosa intensiva, la agricultura intensiva, la industria, ¿no? El producir para vender a cualquier precio.
Total, para mí esa foto demuestra el ejemplo de que hace mucho tiempo que la agricultura industrial, y vuelvo a subrayar la palabra industrial, porque para mí mi crítica o mi análisis va sobre esa agricultura que hace tiempo que se olvidó que su objetivo era alimentar a las personas y que al final lo que va es al beneficio máximo posible, ¿no? No al legítimo beneficio de cualquier negocio, sino a la codicia, ya por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, ese nivel de exigencia del mercado, pues tiene muchas caras, ¿no? Tiene la salud de los trabajadores, tiene el tema del territorio y del medio ambiente, pero también tiene una exigencia urgencias que la verdad son aterradoras, ¿no? Porque al final el mercado te dice y el consumo, porque yo creo que se produce como se consume y ahí hay que tener una autocrítica también. A todos nos, y a todas nos gusta pues ese tomate impoluto, inmaculado, redondo, rojo en el supermercado y que siempre tiene que estar en el mismo punto, ¿no? Eso genera una dictadura de la estética que hace que decenas de miles de toneladas de alimentos se pierdan porque no cumplen ese estereotipo, ¿no? Pero luego además, como cada vez los cultivos se hacen más dependientes a los pesticidas y a los agrotóxicos, pues hace que cuando cambia, digamos, las plagas o cuando cambian el más o menos ritmo artificial industrial sí. que tiene la naturaleza, pues se provoca que se pierden cosechas y cosechas perdidas, que es como el caso de este de Níjar. Entonces, bueno, hay como una cantidad ahí de desperdicio que no se nos olvida que es comida con la de gente que la necesita, ¿no?
Que está pasando hambre. Santi, como siempre, interesantísimas tus propuestes. Fotoperiodista Santi Donaire, que ha publicat a la revista 5W, el seu número anual, aquest reportatge Veneno, aquesta investigació sobre l'impacte dels pesticides utilitzats en l'agricultura industrial. Moltíssimes gràcies, Santi, i bon treball, com sempre.
Moltíssimes gràcies. Adeu.
Adeu.
Crit del cel i el sant a terra, oblidat entre tants noms. I un estendard per cada guerra que condemna vius i morts i quin invent que és el pecat.
A la revista hi ha altres històries interessants també per ajudar a entendre com d'important és aquest recurs natural i sobretot també la seva gestió, no? I com el que deies abans, no? Aquesta diferenciació, no? Com l'aigua diferencia classes socials, no va lligada a les classes socials, al gènere i a molts altres aspectes. Per exemple, un dels articles parla de Cuba, on bona part de la població no té accés a l'aigua potable, però en canvi tots els complexos turístics, les piscines estan perfectament plenes perquè els turistes s'hi puguin banyar.
Sí, de fet, fent el número ens hem donat compte, no, que l'aigua al final travessa qualsevol aspecte sí. de la vida humana, no? En el cas de Cuba, afegit al tema de que no hi ha canalitzacions d'aigua a les zones, especialment les zones més empobrides, les zones que no són turístiques, no? Totes tenim al cap la imatge dels resorts de Cuba amb l'aigua, les grans piscines, no? Però afegit això és que de l'aigua que es canalitza se'n perd la meitat perquè les tuberies estan trencades, no? Llavors, en aquest reportatge que publiquem, que és de la fotògrafa Sanderks, el que ella explica va una mica més enllà. Ens explica doncs, aquestes brigades, no? Hi ha un grup de persones que s'encarreguen d'anar a distribuir aigües als punts on aquestes canyeries estan perdent aigua. Bueno, la meitat dels recursos hídrics de Cuba es perden amb aquestes tuberies trencades, no? Llavors, estan intentant fer front a això, però, clar, és una lluita. Ho diu ella mateixa a la introducció, és una lluita impossible, perquè a part de que es perd molta aigua, el fet que hi hagi aigua estancada genera malalties i aquestes malalties fan que sigui el peix que es mossega la cuga, no? que mai acaba, no? Perquè estan intentant descontaminar l'aigua alhora que estan intentant que no es perdi aigua, que han de posar més aigua estancada i llavors no acaba mai amb el problema.
Clar, aquí hi ha moltes imatges de contrast, no? Bidons, canonades trencades, gent intentant omplir doncs això, bidons, ampolles d'aigua de plàstic doncs, per intentar subsistir, i de l'altra, aquests grans resorts pensats pel turisme amb un blau intens mirant el Carib, no? Totes aquestes piscines plenes amb dos turistes aquí banyant-se la mar de bé tranquil·lament, no?
No, i de fet és un debat que actualment estem trobant sí. aquí a Catalunya, sí, no? Sí. Perquè hi ha molta gent preocupada perquè no podrà omplir les seves piscines privades aquest estiu i hi ha molta gent preocupada perquè no els deixen regar les seves collites, no? Llavors, aquest contrast a Cuba és extrem, però és que aquí també ens l'estem trobant, no? De fet, per nosaltres l'aigua evidencia les desigualtats d'una manera tan bèstia que creiem que ha sigut un dels números que més sentit tenia fer.
Hi ha Carta, no? Hi ha un dels altres reportatges que dediqueu a Jakarta, una ciutat on aquesta diferenciació de classes es veu més intensament, no?
Exacte, i potser no és tan evident, no? Jakarta és una capital que s'està enfonsant, de fet la traslladaran, I la Maribel Izcue i el Santi Palacios, no, que són els, bueno, la periodista i el fotògraf que han fet aquest tema, sempre descriuen Jakarta com un formatge gruyer, no, que està plena de forats, perquè no tenen tampoc sistema de canalització d'aigua i el que fa la gent per extreure l'aigua és fer pous. Llavors, clar, la ciutat s'està enfonsant perquè hi ha massa aigua feta amb els pous aquests, no? Jo sempre que ho descriuen em ve molt... És una imatge molt, molt il·lustrativa del que deu ser Jakarta, que jo no hi he estat mai, no? Literalment han construït un mur sobre l'aigua perquè la ciutat no, perquè l'aigua no entri, no s'enfonsi més ràpid del que s'està enfonsant, no?
I qui fa els pous?
I el que passa... Bueno, la gent fa els pous perquè no hi ha...
A nivell particular?
Clar, a nivell particular, i de fet... Aquests pous, l'accés en aquests pous d'aigua, doncs la gent amb més recursos econòmics tenen el seu pou d'aigua del qual extreuen la seva aigua, la filtren i la beuen, i en canvi hi ha gent que no té accés ni no té pous a casa d'ells i han de comprar l'aigua, no? Llavors, per exemple, el reportatge i el cas de la Dayan, que és una persona amb molts recursos econòmics que té una piscina, de fet es veu a les imatges, té piscina, té el filtre d'aigua, té banyeres a casa... I ella, quan el Santi i la Maribel li pregunten quan pagues per l'aigua, se sorprèn dient no, jo la trec del meu pou l'aigua. En canvi, la gent que viu a zones molt més empobrides han de pagar perquè no tenen accés a aquests pous d'aigua, no? Llavors, ells posen sobre la taula, no, la diferència del tant per cent que ha de destinar una persona amb pocs recursos econòmics a tenir aigua i, en canvi, una persona que té recursos econòmics suficients com per poder comprar aigua no s'ha de preocupar d'això, no?
Parlàvem abans, a l'inici, no?, de com l'aigua també té a veure amb una qüestió de gènere, no? Hi ha un article molt interessant de l'activista i experta en dret internacional Nour Amar Lamartí que aborda precisament això.
Sí, de fet, la Nour comença el seu assaig parlant d'una imatge que la gent que hem anat als camps de desplaçats, refugiats, segur que tu també l'has vist, no? Que és aquesta imatge on les dones porten els bidons d'aigua sobre el cap, no? Ella comença descrivint aquesta imatge i explica totes les conseqüències que porta aquesta imatge, no? Al final, les dones són les primeres... Bueno, són qui s'ocupa a les famílies d'anar a buscar l'aigua, per tant, tot el temps que dediquen a arribar a l'aigua, que moltes vegades són tot el dia, o sigui, 4 hores d'anar, 4 de tornar, doncs és una càrrega. No només això, sinó que porten l'aigua a les famílies i aquesta aigua moltes vegades està contaminada, per tant, amb aquesta aigua intoxiquen els seus fills, llavors porten ja la càrrega d'haver contaminat el seu... posat malalt fins al punt de morir els seus fills. I no només això, sinó que la falta d'accés a la higiene menstrual, no? Que s'imagina't, no? Que és per una dona que no té accés a l'aigua i no té accés a compreses, tampons, ni a cap tipus de recurs...
No poder-se rentar.
...per gestionar la menstruació.
La menstruació, no? Sí. I per acabar, hi ha també articles molt... És que, clar, no acabaríem mai, perquè quantes pàgines té, Anna? Més de...
256
pàgines. Que ara hem fet una tria així una mica... Com hem pogut, perquè, clar, els efectes del canvi climàtic. M'ha agradat moltíssim la història del llac Urmi, al nord-oest de l'Iran, que és el més important del Pròxim Orient i el segon d'aigua salada del planeta, no? Amb una història familiar d'aquesta d'arrels de memòria, com també deia el Santi Donaire, no? Que explica molt bé tot aquest, com dir-ne, tot aquest abandonament, tot aquest canvi climàtic que desdibuixa ja els paisatges.
Exacte, no? I també hem intentat molt en el número anar una mica més enllà d'aquesta imatge dels bidons, que evidentment, no? Quan parles de falta de recursos, falta d'aigua a les llars, pues la imatge més freqüent és, no? Gent amb cubells d'aigua dins les cases, pues, gestionant aigua com poden, no? En el cas del llac Urmia, la fotògrafa és una fotògrafa iraní, que es diu Solmaz Daryani, i ella parla de com el fet de que s'extingeixi el llac, que parla del canvi climàtic, però no només parla del canvi climàtic, sinó que parla de que la seva família, els seus avis, han viscut del llac tota la vida, tenien un hotel al llac, tenien negocis turístics al voltant del llac, llavors explica en paral·lel les dues històries, no? No com el canvi climàtic està afectant a la història de la seva família. A nosaltres ens agrada molt aquesta història, perquè és aquestes petites històries que et porten grans explicacions, no? És com un exemple perfecte. I, de fet, he de dir que la portada de la revista, que a mi m'agrada molt i que el que ensenya és... parla sobretot del derretiment dels pols, no? Perquè ensenya com una cova a Islàndia, ara, amb els efectes del canvi climàtic, es desfà el gel i pots entrar i pots fer imatges així, que escenifiquen molt bé el que està passant, però per mi la imatge, una de les altres imatges que vam discutir de portada és precisament una imatge de l'àvia de la fotògrafa iraní, de la Solmaz, on es veuen unes mans que estan tocant al fons del llac Urmia, no? I la fotògrafa explica que la seva àvia deia, quan estava ella fent aquesta fotografia, que mai s'hagués imaginat que podria tocar el fons d'aquell llac, no? I ara pues, estava tocant el fons del llac, cosa que volia dir que la seva vida s'està extingint, no?
Clar. És molt simbòlica, sí, sí. Un lloc que tenia fins a 5 metres de profunditat abans de que comencés a secar-se. Doncs aquestes i altres històries a l'últim número de la revista 5W en paper, aquest monogràfic, que podreu trobar a les llibreries, també a la vostra pàgina web, si no ho tinc mal entès.
A qualsevol llibreria es pot demanar i si no a la web de la revista l'enviem a casa.
El número 8, Agua. Gràcies, Anna Surinyac.
Moltes gràcies.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Maceda. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat, que vagi bé.